matí de Catalunya Ràdio amb Antoni Bassas en directe des del Marroc.
Falten 7 minuts perquè siguin les 10 del matí. Som en directe des de Marràqueix. Anirem a classe amb el professor d'Història, Joan B. Culla. Professor, li hem demanat una aproximació a les relacions Catalunya-Marroc. S'entén que moltes d'aquestes relacions, sobretot les militars, han estat vehiculades a través d'Espanya, òbviament.
Està clar.
Què és el que hauríem de tenir present?
Aviam, efectivament, les relacions entre el Marroc i Catalunya, o Catalunya i el Marroc, a l'època contemporània, han estat mediatitzades pel fet que Catalunya formava part i forma part de l'estat espanyol, i han sigut eminentment bèl·liques, hem de dir-ho, no? El primer conflicte bèl·lic, i de fet l'única guerra formalment declarada entre l'estat espanyol i l'estat marroquí, es va produir en 1859-60, és coneguda com la Guerra d'Àfrica, en temps d'Isabel II, va donar lloc a una campanya militar d'uns mesos que es va desenvolupar entre Melilla, per part d'un cos expedicionari espanyol, entre Melilla i Tetuán. Va haver-hi tres victòries espanyoles, la de los Castillejos, prop de Melilla, la de Tetuán, que va permetre a l'exèrcit espanyol conquerir aquesta ciutat, i la de Uat Ras. Va haver-hi un...
Permeti'm un moment.
Sí,
aquests
sí.
Noms estan en el nom en la torre de la ciutat de Barcelona.
Sí, estan en els noms dels carrers.
Tetuán és la plaça, Castillejos i Batras...
I Batras és un carrer del Poble Nou.
Que és on hi ha la presó
sí,
de dones.
Efectivament, sí. Doncs això es va posar en aquella època perquè, aviam, l'Espanya del segle XIX no tenia moltes victòries militars a celebrar o a commemorar i, per tant, les poques que hi havia s'aprofitaven al màxim, com si diguéssim. Deia que en aquesta guerra hi van tenir un protagonisme molt notable, un batalló de voluntaris catalans. Un batalló vol dir 800 o un miler d'homes que anaven vestits, diguem-ne, de catalans, és a dir, amb barretina i espardenyes i un uniforme de pana, no?, de vellut, i que, com que el número 2 militar d'aquesta expedició era un altre català, el general Joan Prim, doncs això va fer que a Catalunya, a tot l'estat, però a Catalunya aquella fos una guerra extremadament popular. Esclar, dit aquí a Marràqueix sonarà una mica estrany, però als carrers i a les places de Catalunya en aquells dies es cantaven, els nens cantaven una cosa que deia a l'Àfrica minyons a matar moros, a matar moros, a l'Àfrica minyons a matar moros amb canons. Aquí estem veient, estan veient els oients que són en l'expedició marroquina algunes imatges d'aquesta guerra. Hem vist el general O'Donnell, que era el president del govern que va declarar la guerra i el cap de l'expedició militar, al qual la reina, després de la victòria final, li va concedir el títol de duque de Tetuán en recompensa. Prim va resultar marquès de los Castillejos i, per tant, va haver-hi un repartiment de títols nobiliaris entre la cúpula militar d'aquesta expedició.
Estem parlant de 1860 aproximadament.
Això mateix.
Quan acaba el segle XIX i comença el XX, ens tornem a trobar, no?
Sí, ens tornem a trobar i també, diguéssim, amb trinxeres enfrontades, no? Espanya, després de la pèrdua de Cuba i Filipines i Puerto Rico, a principis del segle XX intenta refer una mica de possessions colonials, i en aquest sentit el Marroc, el nord del Marroc, és molt llaminer perquè està a la vora, molt a la vora d'Espanya, i perquè sembla, diguem-ne, una presa abastable per les modestes mandíbules de l'Espanya de l'època, no? Aleshores es posen en explotació unes mines de plom i de ferro en el territori marroquí a 15 o 20 o 30 quilòmetres endins de Melilla. Els natius, els rifenys, els berebers del rif, no els hi agrada naturalment aquesta presència estrangera, i el 1909 hi ha uns atacs de les càbiles de les tribus de la zona contra els treballadors de les mines espanyoles, que donen lloc a una mobilització militar, a l'enviament de desenes de milers de soldats a Melilla, crisi que desencadenarà la Setmana Tràgica de Barcelona, com és prou sabut.
Que l'any que ve farà 100 anys.
Exactament, l'any que ve farà 100 anys i els historiadors ho commemorarem com sí. Cal. Però
només els historiadors?
Bueno,
diguéssim que els ha girat feina.
Sí, això mateix, sí, perquè hi haurà doncs, els corresponents congressos i
aquestes coses.
Sí. Doncs, per tant, en l'origen d'una cèlebre revolta barcelonina, com és la Setmana Tràgica, hi ha una mobilització de tropes, perquè, esclar, aquestes campanyes militars a l'Àfrica, totes les del segle XX, es feien amb soldats de lleva. És a dir, Espanya no va ser capaç fins molt més tard, fins als anys 20, de crear unitats militars mercenàries, professionals, la Legión, per exemple, no? Abans, i encara després es feia sobretot amb reclutes. I, és clar, la gent, això de que l'enviessin a Àfrica a unes campanyes molt dures, amb moltes possibilitats de deixar-hi la pell, no li agradava, no? I per evitar-ho, doncs hi havia milers de pròfugs i desertors i hi havia, això, revoltes com la Setmana Tràgica.
Això, 1909.
1909, exacte. Llavors, el 1912, Espanya i França es reparteixen al Marroc en dues peces que no són pas meitats, sinó que a França es queda el 80%, la part del lleó, i a Espanya li deixen una mica els ossos, és a dir, la franja nord, més pobra, menys interessant del punt de vista econòmic. Però, esclar, a partir del 1913 Espanya es veu en l'obligació d'ocupar efectivament aquest territori que ha reclamat i que li ha estat atribuït, no? I això donarà lloc a llarguíssimes campanyes militars, l'episodi més greu i més dramàtic de les quals es produirà a l'estiu de 1921 amb l'anomenat desastre d'Anual, que és una gran desfeta de les tropes colonials espanyoles davant, no del Marroc, no del govern central del Marroc, que no hi tenia res a veure amb tot això, sinó de les tribus, de les càbiles del nord, del Rif, comandades en aquella època per un personatge amb grans aptituds militars i molt temible i molt temut, que es deia Mohamed Ben Abdelkrim. El desastre d'Anual va causar a les tropes espanyoles 10.000 morts, que has dit aviat, i prop de 3.000 presoners que va caldre rescatar després pagant trinco-trinco uns quants milions de pessetes.
Si li sembla, ens quedem aquí al començament dels anys 20 amb Abdelkrim. Immediatament després tornarem per acabar aquesta història, que es portarà segurament a Franco.
Sens dubte.
Aquest li tindrem aquí perquè l'africanització de l'exèrcit, l'africanitat de bona part de l'exèrcit revoltat quan els nacionals és molt important de subratllar. Són les 10, ara tornem.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Mig quart d'11 en directe des de Marràqueix, des del Palau de Congressos, amb Joan B. Culla fent una lliçó d'història a la que, en la qual havíem arribat a començaments dels anys 20 quan l'exèrcit espanyol rep severes derrotes, especialment la d'Anual. Així ha passat a la història, el desastre d'Anual.
El desastre d'Anual, sí. De fet, va ser un seguit, o sigui, va ser un mes tràgic de juliol-agost en què totes les posicions militars espanyoles, Anual, Monte Arruït, etc., van ser escombrades pels rifenys amb aquest balanç que abans hem dit. Esclar, va ser en aquest context en què els rifenys van arribar literalment a les portes de Melilla i van estar a punt de conquerir la ciutat que es va crear la Legión, per exemple, i que van començar a florir, diguéssim, militars, els militars dits africanistes com Millán Astray, com Franco, etc.
Sobre això, per cert, una oient ens fa arribar una cançó que ell havia sentit d'aquella època, segurament de part dels seus pares o dels seus avis. Melilla no és Melilla, Melilla és un matadero donde van los españoles a morir como corderos.
Bueno, aquesta era la imatge que la gent tenia molt justificadament, per altra banda. Bé, després d'aquesta desfeta del 21, va caldre iniciar una laboriosa i costosa reconquesta que va culminar, ja sota la dictadura de Primo de Rivera, amb el desembarco de Alhucemas, el setembre del 25, que va ser una operació militar d'una certa complexitat i envergadura que va permetre apoderar-se del cor del Rif, i així l'any 27 es va aconseguir el que se'n deia la pacificació del territori amb la rendició d'Abdelkrim als francesos. L'aixecament militar del juliol del 36, que donarà lloc a la Guerra Civil, diríem, seria incomprensible i de fet hauria fracassat sense aquesta component africanista, és a dir, sense els oficials forjats al nord d'Àfrica com Franco, sense les tropes mercenàries indígenes reclutades per lluitar en la guerra, allò que la gent en deia els moros d'en Franco, que van arribar a ser fins a 80.000 i que van tenir un paper com a força de xoc i com a carn de canó, un paper molt important en el curs de la Guerra Civil del 36-39. D'alguna manera, l'expressió simbòlica d'aquesta decisiva contribució que el protectorat marroquí havia fet a la victòria franquista va ser que, durant les dues dècades posteriors al final de la guerra, Franco confiés la seva custòdia personal, la protecció del Palau del Pardo, etc., a la famosíssima Guàrdia Mora. No? Això va durar fins al 1956, quan amb la independència del Marroc ja no hi ha justificació per mantenir aquesta guàrdia indígena, diguéssim, i és llicenciada, diguéssim, i substituïda per una guàrdia, diguéssim, formada per espanyols. Encara hi ha un altre petit episodi bèl·lic en les relacions, diguem-ne, hispano-marroquines, catalano-marroquines, que és la guerra d'Ifni, de l'octubre del 57 fins a l'abril del 58. Ifni era un petit territori de sobirania espanyola al sud del Marroc, més avall d'on som nosaltres, prop del Sàhara, però a banda del Sàhara, d'uns 2.000 quilòmetres quadrats, que després de la independència del Marroc el 56, això, el 57-58, grups armats nacionalistes marroquins van intentar conquerir per fer-ne fora els espanyols, no? Això va donar lloc a una petita campanya militar que va deixar uns 200 morts, en la qual hi van participar moltíssims catalans com a soldats de lleva. Jo crec que hi ha fins i tot una associació a Barcelona d'antics, d'ancians, que dirien en francès, no?, de la campanya d'Ifni. I una de les imatges més cèlebres d'aquella campanya va ser la de Carmen Sevilla, Miguel Gila i alguns altres artistes de moda en l'època que van ser enviats pel govern de Madrid per elevar la moral de la tropa, no? És a dir, imitant a petita escala allò que s'havia fet a la Segona Guerra Mundial, doncs amb la Marilyn Monroe, amb els grans actors i actrius i cantants de Hollywood. I després, esclar, finalment hi ha la crisi del Sàhara i la marxa verda del 75, no?, que és un factor crucial en l'agonia del franquisme. És a dir, que és un episodi l'aparició del qual en les setmanes, en els mesos terminals de la vida del dictador i de la pròpia dictadura, doncs és molt rellevant, perquè és evident que en aquelles condicions el règim franquista no es podia permetre una guerra, ni que fos una guerra en minúscules, no? No se la podia permetre, i això explica la rapidesa amb què van cedir al Sàhara, diguéssim, i van tocar el dos, cames, ajudeu-me, abandonant a la seva sort, naturalment, els habitants d'aquell territori, no?
Aquesta és una repassada, alguns dels moments més importants de la història de Catalunya i el Marroc, en molts casos passant naturalment per les peripècies militars, diplomàtiques, espanyoles.
Catalunya Ràdio.